Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Més enllà del paper de la dona, l'anòloga també considera que una part important de la població ja s'està donant que s'ha de tornar als orígens, que és inviable un món on ningú cuidi la terra. I ja no només per aconseguir aliment, sinó perquè estar en contacte amb la terra és una cosa necessària i positiva per a les persones. Viure en una ciutat és gairebé morir. Les persones som animals, som part de la natura, i quan ens n'allunyem estem com morts. En canvi, quan es torna a la natura, ja ets un mateix i sents que ets part de la terra, i això et dona vida. En altres paraules, la pagesia pot salvar la terra i salvar el propi home. I la dona té un paper molt important en aquest aspecte, perquè s'estima de cor la terra. Això no vol dir que l'home no se l'estimi, però la Judit creu que, en general, és més pràctic i va més per feina. Sense aquella naturalesa bàsica que té la dona, la de cuidar i mimar. Si moltes dones tornen a la pagesia, a la terra, a les cases pairals, això donarà molta vida al territori. La Judit està convençuda que la gran majoria de persones serien més felices vivint als pobles. Una altra manera d'entendre la vida i de viure de forma més sostenible. Laura Saula Tanyà, del llibre Terra de dones pageses de Catalunya, d'Editorial Fonoll.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui, a la Guia Virgínies de la cuina catalana, tenim el gran amic Xerra Inaixés. Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Què, quin restaurant ens poses avui a la guia?
Avui tiraria per una cosa molt tradicional i molt guapa, que és el celler de Petra. És un celler en el centre del poble, costa per cada vegades, però és molt divertit. Quan entres ja només és un celler típic dels de Mallorca, fa una fondària, és fresc, sense aire condicionat, i a més es mengen els plats tradicionals típics de Mallorca. Jo no me'n vaig mai sense menjar-me un postre fantàstic de Lloseta, que és ara no en sortirà el nom, va ser greu. I bueno, trobareu des de llengua en tàperes, ferit mallorquí, la cuina típica, típica, típica. I és molt guapo i es menja bé.
Però a veure, és típica i és, diguem-ne, veritable, perquè moltes vegades, avui en dia, no sabem si aquells llocs tan típics, diguem-ne, que són allò tradicionals de veritat, o ja comencen a fer alguna barreja, no? Aquí és típic, típic.
Aquí és típic, típic, el postre es diu Cardenal. I només has de veure que quan, a part que hi hagi estrangers, està carregat de gent de Mallorca.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, al restaurant...
El celler de Petra.
Gràcies, Xesc.
De res, fins la pròxima.
A Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, Xocolates i Torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Puc ser allargat o bé rodó com una pilota, groc o verd o dels dos colors combinats, segons la varietat que sigui. Amb una polpa molt aromàtica, amb una textura suau, sucosa i dolç. Quan m'escullis, tria'm que sigui dur i pesat i acosta'm el teu nas per detectar l'aroma que desprenc. Fixa't en la cua que tinc, s'ha de desprendre amb facilitat. Soc molt recomanable perquè em consumeixis els mesos de més calor, perquè tinc molta aigua i previnc la deshidratació. També sóc molt bo en dietes d'aprimament perquè tinc molt poc poder calòric i sóc molt ric en vitamines. Sí, sóc el meló. T'agradaria combinar el meló amb síndria per fer-ne confitura? O potser t'agrada provar un meló gàlia amb pernil ibèric? T'agradaria tastar un meló cantalup amb una maduixa?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil amb en Jaume Armengol, president de la IGP Poma de Girona. Jaume, molt bon dia.
Hola, Pep, bon dia.
Què, tu t'agrada el pernil o no?
M'encanta.
I com te'l menges, el pernil?
A casa estem acostumats a menjar el pernil amb un bon pa de tomata, regat amb oli d'oliva de l'Empordà i amb un pa excel·lent.
I què, t'agrada cuinar o cuines o fas alguna cosa amb pernil?
Bueno, el que fem allà també és amb una bona amanida, amb una bona escarola acabada de collir, verda, amb una gran smith de poma de Girona excel·lent, al seu punt, i unes llàmines de pernil a sobre l'enciam i regat també amb un bon oli.
Aquí tot ho reguem amb oli, eh?
Sí, sí, home, el producte que tenim l'hem de defensar.
I a la copa què hi posem?
Pues continuem defensant l'Empordà, el territori, i tenim uns vins blancs espectaculars, frescos, per llepar-se amb els dits.
Visca la Garnatxa Blanca, eh?
Visca.
Moltes gràcies, Jaume.
Moltes gràcies a tu, Pep.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Es fa a la paella una truita amb dos ous i farina, tal com queda explicat abans. Es deixa ben cuita i es talla a talls. A la cassola, amb oli o llard, es sofregeixen 100 grams de tomàquet i s'hi tira una picada d'un gra d'all, julivert, 8 o 10 ametlles torrades i una crosta de pa torrat. Si hi ha pèsols, se n'hi afegeixen 200 grams. Es deixa coure i s'hi posen els talls de truita, deixant-ho al foc 8 o 10 minuts.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Ja tornem a tenir aquí el mestre Dolcet, el nostre xarcuter particular, que avui ens porti un altre tipus d'embotit de Catalunya. Josep Dolcet, molt bon dia.
Sí, bon dia. Avui parlarem d'un producte que tothom coneix.
El més consumit, podríem dir, no?
Després de la botifarra crua.
Perquè aquest és el fuet.
Exacte. Aquest és el fuet, l'espatec, la cigala de gos, el tastet sec, la botifarra del pet.
La somalla també és un fuet o no? Ai, ja.
En parlarem, farem un comentari especial de la somalla, però sí, és de la família, són parents.
I el fuet és una botifarra, una llangoniceta, una botifarra crua, una llangonissa crua, com diem a Lleida, curada o té variants?
Bé, el fuet és un embotit curat, això d'entrada. Podríem dir que és una llangonissa prima, una llangonissa general. Clar, depèn de la zona, li direm d'una manera o altra, però el concepte fuet hem d'entendre com a fuet és aquell producte relativament magre, amb una miqueta de greix, més o menys arrodonit o rugós, però i que està cobert normalment d'una floridura. Això és el fuet, i que té una mida pues, relativament d'un pam i mig, poca cosa més, i que en funció de la zona on s'hagi produït i en funció del productor serà més tendre o serà més sec. Si anem més cap a la plana és un producte relativament més tendre, si anem més a muntanya, un lloc on hi toquen més els vents i tot això, serà un producte més sec.
Aquí també hi va una part de magre i una petita part de greix, sal, pebre i part de comptar, no?
Sí, avui en dia són les sals de curat, vull dir, per els embotits, però són sals que ja s'utilitzaven antigament, vull dir, el comerç de la sal, que és tan antic, i la preferència d'unes sals d'uns llocs per uns altres, vull dir, se'n van donar compte que algunes servien més per curar embotits, per exemple, vull dir, les sals de la muntanya de la sal de Cardona són unes sals riques també amb aquests elements que ajuden al curat. Per això en molts casos anaves a buscar unes sals determinades. O sigui, avui en dia els embotits curats tenen això, carns d'excel·lentíssima qualitat, perquè per curar es necessita una carn de molt bona qualitat, cansalada, una mica cansalada virada, una mica de greix, o cancel·lada de l'esquena, en el cas, quan parlem de les llangonisses, i després tenen sals de curat i pebre, i poca cosa més.
I tu ets més de menjar-lo al cap de 5 dies, o al cap de 10, de 15, de 20, de 30?
A mi m'agrada més aviat, puntualment, penso personalment, una miqueta més sequet. Hi ha qui li agrada més tendre, vull dir, això ja depèn. A mi m'agrada més sequet i, a més, menjar-lo a mossegades.
I l'espatec és el fuet que és molt i molt prim, o com funciona això?
L'espatec és un nom popular, és el nom tradicional d'aquest tipus de producte. Per què? Perquè és un producte que quan el trencaves, quan el doblegaves, feia un crac, feia un espatec. I d'aquí li ve, és un producte assecat, que quan el trenques fa un espatec, i d'aquí li ve un nom popular.
Clar, llavors tenim aquell fuet tan prim, que ara també s'ha posat molt de moda amb algunes fires, que ja no és fet amb tripa de porc, sinó que deu ser amb tripa de xai, no?
Sí, entraria dintre la part de la secallona. És un producte que està fet amb tripa de xai, perquè el porc no té un budell tan prim, i que, a més, és un producte que està molt bé, que és molt bo i que és atractiu, i tot això, i a més els nanos hi disfruten i tot això, però que tradicionalment, a on es feia tradicionalment, era cap a la zona de Castelló i País Valencià.
Doncs avui el fuet, ui, i encara ens hem deixat el fuet de l'amo, que en vam parlar l'altre dia, que aquest només se'l quedaven els amos,
Exacte, aquest era un dels productes que es feien especialment, i no s'embotia amb el budell, s'embotia amb el que se'n diu la bonica, que era l'esòfag. L'esòfag, o també el budell en alguns llocs, no sé si en diuen el budell de Sant Pere, en alguns llocs. S'embotia la mateixa carn aquí, era molt difícil de curar, perquè és molt més gruixut, però precisament només n'hi havia un, era petitet i es donava l'amo.
Punyeteros els amos, que es fotien el fuet més bo.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui, la nostra ruta formatgera ens n'anem cap al sud, perquè no és gaire corrent que anem al sud de Catalunya a buscar formatges, i en canvi n'hi ha, i de molt bons. Concretament, ens n'anem fins a la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre. I
I allà hi tenim la formatgeria Serra del Tormo amb en Julio Manero. Julio, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com és això? Com vas començar tu per qui vaja a fer formatges?
Bueno, vam començar fa 25 anys a fer formatge ja, i va ser pues, per... Nosaltres ja teníem ramat, hasta llavors, abans de fer la formatgeria, el que fèiem era vendre la llet, i per poder tancar el cercle i, la veritat, guanyar-nos més bé la vida, pues, vam decidir començar a fer formatges. I així va ser pues, com va començar tot.
Aquí a la Ribera d'Ebre, un emplaçament molt privilegiat que hi ha entre l'Ebre i l'Otormo, no? Aquí molt a prop del Priorat. Com és que al sud de Catalunya hi hagin tan poques formatgeries, Julio?
Bueno, aviam, n'hi ha hagut, perquè de fet a la Ribera d'Ebre, per exemple, hi ha diversos pobles que se'n feia de formatge abans. El que passa que, bueno, pues no ha sigut mai... no tira tant davant, no sé, no et sé dir ben bé per què, però la gent pues, bueno, s'ha dedicat més a l'agricultura, potser, a la ramaderia intensiva, i s'ha deixat una, es va anar deixant davant d'això de la formatgeria, i hasta el dia d'avui, pues, que entre uns quants pues, no hem començat a recuperar les terres d'aquí del sud, pues, no tenia massa... no hi havia massa gent que s'hi dediqués.
Uh-huh. A més, Julio, vosaltres sous pastors i formatgers, no? Ramaderia i sí. La formatgeria exclusivament d'ovella?
Sí, només treballem amb llet del nostre ramat. Tenim un ramat de 400 ovelles lacones de llet, i elaborem tots els formatges amb la llet del nostre ramat.
Això és fantàstic, perquè a més fas un tipus de formatge. Jo sempre dic que a vegades, diguem-ne, hi ha moltes tipologies de formatge, no? Però hi ha aquell formatge, no? Aquell tipus de serrat d'ovella que es diu molt a la Catalunya Nord, no? Que és aquell tipus de formatge que agrada a molta gent, agrada als petits, agrada als grans, és un formatge molt versàtil, més allà, diguem-ne, després de les pastes toves, no?
Sí, fem un serrat, que, com molt bé dius, pues, és un formatge per guardar, un formatge fet amb llet crua, 4 mesos de maduració, i que, bueno, que és el nostre producte estrella, un semimadurat també, i després ja pues, per demanda de la clientela, i perquè avui en dia pues, té molta acceptació, pues, també fem alguna cosa de pastes toves, però el nostre fort i el que ens agrada fer pues, és el... tant el semimadurat com el serrat, que de fet, lligant una mica amb el que dèiem abans, doncs poc o molt ja se'n feia aquí a la comarca.
Clar, a més hi ha una cosa important, que és el que dèiem ara, que el fet de que tu tens les teves pròpies ovelles i utilitzes exclusivament la teva pròpia llet, diguem-ne que el formatge no comença a la cuva, el formatge comença al camp on pasturen, no? El formatge comença amb l'alimentació, amb l'estil de vida d'aquestes ovelles.
Sí, clar, nosaltres, bueno, com és molt bé dit, doncs, les ovelles per anar bé han de menjar molt bé perquè el producte principal, que és la llet, doncs, arribi en les millors condicions a la formatgeria, i a partir d'aquí doncs, comencem a elaborar. No? Però el que sí és veritat és que si has de fer formatge amb una llet de mala qualitat, doncs, ho tens difícil, no?
Moltíssimes gràcies, Julio, per atendre avui la nostra trucada, per posar un granet més de sorra, un tallet més de formatge en el nostre mapa particular d'aquest estiu aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Salut i formatges.
Molt bé, adéu.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
Doncs avui la segona part del programa, de fet el plat fort, l'hem anat a fer en un restaurant, no direm el lloc, perquè, clar, si no, amb una persona que li agrada menjar, però també ens diu moltes vegades què hem de menjar i què no hem de menjar, perquè una cosa és la gastronomia, l'altra és l'alimentació. I si podem barrejar la gastronomia, és a dir, l'acte, el plaer, amb l'alimentació, la manera d'alimentar-nos, de nutrir-nos, i tot això ho fem a partir de voler tenir una bona salut, doncs molt que millor. Per això avui volem parlar amb un gran amic que ja ha vingut alguna vegada aquí a la Fonda, algun estiu, Xavi Verdaguer. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs un autèntic plaer compartir aquest dinar amb tota l'audiència i especialment amb la teva companyia, Pep. Gràcies.
Per cert, què? T'agrada el dinar d'avui o no?
Sí, jo crec que pot estar bé. Pot estar bé. Tinc ganes de provar algunes novetats que m'has estat explicant i et sabré dir al final, ja.
Menges de tot, tu, Xavi?
Jo menjo de tot. Així és. Jo normalment tinc unes quantes coses que intento no repetir gaire, perquè sé que em senten especialment malament, i unes altres que intento repetir més perquè em senten especialment bé. Però no, intento no obsessionar-me amb la quantitat d'informació científica que ens avassalla i que veig que any rere any pues, va modificant-se i anem aprenent coses noves que potser no són tan radicals com quan fa 10 anys es va descobrir que si ho veiem en perspectiva, a mesura que ens fem grans, veiem que poques coses acaben siguent radicals a la vida, no?
En Xavi Verdaguer, que ara no sé si ho diria bé, de fet ho diria més fàcil si dic que ets especialista en PNI i llavors tu el PNI el pots desgranar, no? És
psico-neuro-immuno-endocrinologia.
Déu-n'hi-do, eh?
És una especialitat sanitària amb la qual tenim en compte la part emocional de les persones i les creences i com les situacions d'estrès ens afecten, que és la P, la psico, i la neuroimmunoendocrinologia, és a dir, la part neuro del sistema nerviós, immunològica del sistema immune i endocrina del sistema hormonal està molt associat a l'estrès, a com està la nostra microbiota intestinal i a les hormones sexuals. D'aquí que la nostra especialitat és unir especialitats sanitàries que puguem veure a les persones des d'un tot, des d'una manera holística, que és de la manera que funcionen els nostres òrgans. No?
Clar, perquè tu ara al principi d'això dius hi ha ingredients o hi ha elements que intento menjar-ne poc perquè el meu cos sembla que no li agradin, i altres que intento menjar-los molt més perquè veig que li agraden. Com es veu això? Com es veu si hi ha una cosa que t'agrada, que li agrada al teu cos? No? Perquè els dietistes i les nutricionistes sempre diuen de que hi ha una gana, diguem-ne, física i una gana psicològica, no? I a mi això em costa a vegades a discernir, eh? Llavors, què és el que... Com ho saps si una cosa et va bé o no et va bé?
Això ho notaràs molt de pressa en funció de com tinguis la teva microbiota intestinal, perquè el fet de tenir més gana o menys està molt associat als neurotransmissors que es fabriquen a la microbiota intestinal, a l'epiteli intestí i a la microbiota. Llavors, hi ha persones que necessiten menjar cada 2 hores, diuen ells. Jo dic, bueno, pot ser que això et passi perquè tinguis un problema d'estómac. Altres persones que es punxen cada setmana una hormona que es diu GLP-1 que li treu la gana. I em diu, l'endocrí m'ha donat aquestes punxades cada mes, cada setmana, i veig que m'ha anat molt bé per tenir menys gana i em quedo tip de seguida. Doncs aquestes hormones les fabriquem a l'intestí quan la microbiota està sana. Per tant, quan algú té un desequilibri de la microbiota, dels bacteris de l'intestí, i a l'epiteli intestinal no es fabriquen bé les hormones de sacietat, llavors la ingesta o la sacietat se'ns altera. Llavors, nosaltres senzillament tindrem més ganes de menjar o menys en funció de moltes vegades com està l'intestí o com està la nostra part emocional. Perquè, com deies, Pep, quan algú menja glucosa, aliments que fan pujar ràpidament la glucosa, aquest augment o aquest pic de glucosa instantani pel fet de menjar un refresc, alcohol, cereals, pa o pasta, que no són integrals, que són refinats, doncs aquests aliments que tenen un índex glicèmic molt alt, és a dir, que tarda molt poc a pujar la glucosa pels núvols, aquests pics de glucosa condicionen un augment de l'activació de la resposta hedònica, és a dir, la resposta de plaer al nostre cervell. És a dir, s'activa el còrtex prefrontal igual com s'activa quan tu fas una publicació i tens 10.000 likes, o com quan tu passes una pantalla d'un joc que estàs jugant. Per tant, aquestes conductes addictives que tens ganes de tornar a sentir i de tornar a repetir això que t'ha donat una recompensa emocional positiva passa amb totes les addiccions. Passa amb els aliments que fan augmentar el sucre en sang i passa amb la gent que es queda enganxada amb la feina, la gent que es queda enganxada amb el porno, amb la cocaïna, amb el tabac, amb l'alcohol. Llavors, tot el que augmenta l'activitat del còrtex prefrontal augmentant la dopamina causa aquestes conductes addictives. Per això, la gent que menja blat, que és un cereal que fa pujar el ritme a la glucosa ràpidament, el primer que et diu, quítame lo que quieras, pero no me quites el pan. La gent que pren vi o cervesa, quítame lo que quieras, pero no me quites el vino o la cerveza, perquè són aliments que fan que mentre els prens tinguis un like, un pic de dopamina i un pic d'activació del còrtex prefrontal, com si hagués passat alguna cosa bo a la vida. Per tant, quan a la vida et passen moltes coses bones, tens ganes de repetir aquelles coses bones. I si prens molts sucres, tindràs ganes de menjar-ne més. Per tant, també pot ser que quan hagis tingut un dia de merda, arribis a casa i et vingui de gust prendre una cervesa, perquè ja n'hi ha prou de passar dies de merda. I necessites també sentir aquesta sensació, que algunes persones la poden tenir, aquesta dopamina, senzillament per fer exercici físic, regularment, que també fa augmentar-la, o quan tens bé la microbiota intestinal, que també hi ha bactèries que fabriquen dopamina. Llavors, el fet de tenir aquestes bactèries, que per exemple són els bacillus, que fabriquen dopamina, tu podries tenir diversitat de bactèries sanes que fabriquen dopamina que et donaria estabilitat anímica i no necessitar menjar cada dues hores aliments que et fan pujar la glucosa, perquè això dona un plaer ràpid i una baixada de l'activació d'aquests sistemes de recompensa. Llavors, és una trampa que com més hi caus, més necessitat tens de continuar menjant aquests aliments. I jo personalment, si em dius què és el que més t'afecta amb això, jo diria, jo crec que el que més és el vi i el blat, d'aquests aliments que estic dient, perquè normalment no menjo bulleries ni coses d'aquestes, però el vi, que m'agrada, el disfruto molt, jo veig que si prenc una copa de vi cada dia, a final de mes jo no estic igual. Em sento inflat, em sento pesat, em sento el cap més ennuvolat i no estic igual d'energia. Potser perquè el vi té altres coses, a part de l'alcohol, que com poden ser que fan augmentar els estrògens, i em sento més retenció de líquids, i a mi l'alcohol em va especialment malament. Clar. I com menys em menjo, doncs més ben trobo.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades sempre i podem fer, diguem-ne, la contra, no? El va i el bé, no? Ara tu deies, no, si jo prenc una copa de vi al dia durant un mes. Clar, quan fem una cosa sempre, no? És a dir, a vegades, per exemple, en el cas de l'alcohol, hi ha gent que diu, no, és que si jo només em prenc una cervesa al dia, no? I diu, no, bom, potser tens un problema, no? És a dir, allò que si ho necessites, encara que sigui poca quantitat, fotuda. Per contra, també, Xavi, hi ha moltes teories, per exemple, no? Jo li dic la teoria del 21 dia, no? Això que s'ha posat molt de moda els últims anys de 21 dies sense sucre, 21 dies sense gluten. Això realment tu creus que funciona? És a dir, si jo ara deixo de menjar 21 dies, 3 setmanes sucre, home, el cos segurament ho notarà d'alguna manera, però per què 21 i no 62? No?
A tot això no té cap solidesa científica. En tot cas és, quiero intentar comprovar què passa a mi cuerpo si estic 21 dies sense prendre glucosa, sense prendre sucre. I dic, bueno, això jo crec que hauríem de plantejar-ho al revés. Intentaré tenir una vida sense prendre sucre. I 21 dies al mes me'ls penso prendre anant i tornant. Així té un context més saludable, no? Hi ha gent que intenta durant 21 dies fer un detox. Jo després, a la vuelta de Nadal faig un detox, hi ha gent que diu, i jo no ho entenc, perquè el teu fetge detoxifica tots els dies. No perquè tu decideixis vull fer un detox, ara detoxificaré. Tots els dies fas detox. Fer un cap de setmana, un dejuni, o fer un detox, o estava 15 dies fent un detox, no té sentit que tu diguis fer un detox. Què significa per a ti? Que faràs més bondat aquests pròxims 21 dies respecte a la resta dels 300 i pico de dies que té l'any? Són coses que no tenen massa sentit, no?
Potser és una manera, diguem-ne, de trencar psicològicament amb una cosa que has fet sempre, no? I dius, mira, si aguanto 21 dies, em puc aguantar 210, no?
Per tant, és possible que tinguem una carència de motivació o una fita, un repte, que hauríem de poder investigar per què tens ganes de fer això realment. Què busques? Necessites demostrar-te a tu mateixa que no depens del sucre? Vols demostrar-li a les persones que t'importen del teu voltant que si tu fas això, ells te veuran com una persona més healthy, ja que tu portes els hàbits a casa, per exemple? O sigui, realment, la gent que comença aquest repte, per què és? És per tu realment això? Et sobren uns quilos i ho fas només pel pes? O és que necessites que el papa o la mama o els germans o els amics o la feina que et veuen com una persona que et cuides, necessites corroborar que ets una persona especial per ells perquè tu prens aquest exemple per davant, no? Jo dic, vale, si és això, jo dic, doncs potser que ens centrem en aquesta situació d'estrès que ens autoimposem per tenir una conducta de les coses que realment estàs esperant una recompensa emocional d'una tercera persona, no? Perquè això és una situació d'estrès que ens podríem veure tots els professionals sanitaris, que intentem tenir hàbits de vida saludable, perquè les persones que ens admiren o les persones que es venen a visitar nosaltres, doncs els puguem tenir com ens puguin tenir com exemples si confien en nosaltres, no? És un perill d'estrès per voler fer bé o per voler fer totes les coses que coneixes per estar bé, per poder-les fer totes, no? Ja que la meditació va bé, meditaré tots els dies. Ja que el ioga va bé, faré ioga tots els dies. Ja que menjar sense gluten diuen que va bé, ho faré sempre. Ja que menjar sense sucre va bé, ho faré sempre. Ja que menjar carn vermella va malament, no menjaré mai. Podries intentar acumular un piló de coses que creus que van bé per intentar reflectir a les persones que t'importen, siguin les que et venen a visitar, amics o familiars, per intentar que la gent que t'importa sentir una proximitat o una admiració per les persones que realment a tu creus que et fan una persona especial. I això, intentar satisfer una tercera persona i no el que a tu et doni la gana, és una situació d'estrès, l'estrès psicosocial, que afecta molta gent, no?
Mira, ara ens porten el primer plat. Clar, jo avui, clar, home, dinant amb tu, aquí on estem, fan uns macarrons espectaculars, però he pensat, bueno, demana una cosa una miqueta més, no? Que moltes vegades, clar, parlem, ara ja parlem de gluten i d'això, no? Tu veig que has demanat uns espaguetis de carbassó amb tomata deshidratada i un pesto d'alfàbrega, una miqueta de formatge i això. Jo he demanat, ja ho veus, encara que sigui l'estiu, un guisadet de fesols de Santa Pau amb cloïsses. A veure, el teu plat a volta sembla més saludable que el meu, però si el meu guisadet de fesols de Santa Pau amb cloïsses està fet amb poc oli, amb un raig d'oli d'oliva verge extra, les cloïsses són bones. Evidentment n'hi ha poquetes, hi ha 6-7 cloïsses. I són fesols, vull dir, i és un guisadet que no té ni en aquest cas, no té ni cansalada ni res. Això és un plat saludable, no?
Em sembla fantàstic, Pep, és un plat molt saludable. Segur que et sentiràs saciat, perquè... perquè és una font de proteïna. A més, els llegums, com els fesols, doncs, són una gran font de fibra, amb la qual cosa notaràs que aquesta tarda tindràs un augment dels gasos, aquests gasos tan saludables de fruit de la fermentació de la fibra amb la microbiota, i per tant això té tendència a millorar la microbiota intestinal i tenir efectes saludables. Em sembla perfecte. Jo he decidit amb el carbassó, senzillament perquè, com que estem a l'estiu, doncs, jo no sé, m'ha semblat que amb això... Faret, m'assentaré a la
mesa. De ben segur, si haguéssim fet de primer tot dos del carbassó i després tot dos del fesols, potser estaria millor, no? Perquè, clar, el segon, bueno, no sé si està gaire compensat amb el fesols. Clar, ara tu deies això, suposo també que això, diguem-ne, afecta diferent, és a dir, si ara el menú ens l'intercanviéssim, entre tu i jo, si tu et mengessis aquests fesols de Santa Pau amb cloïsses i jo aquests espaguetis de carbassó, potser, diguem, aquesta part de la digestió, no, que fa el nostre estómac, entre tu i jo, seria diferent, no?
Que bo això que acabes d'explicar, Pep, perquè hi ha persones que l'all, la ceba, el porro, el toleren molt malament. I el pesto, hi ha gent que li senta malament. Hi ha persones que el tomàquet li senta malament. Per exemple, pel seu contingut amb aspirina. O el tomàquet, que té un contingut amb àcid acetilsalicílic. Hi ha gent que té al·lèrgia a l'aspirina. I el tomàquet és molt ric en àcid acetilsalicílic. Si tu tens al·lèrgia a l'aspirina, saps que si et fots una aspirina iràs a l'hospital. Hi ha gent que es pren un plat que porta tomàquet,
i ara
que és ric en àcid acetilsalicílic. I ho dic expressament perquè a l'estiu venen una època de tomates bones. Hi ha gent que té al·lèrgia a l'aspirina però no sap que aliments com els cigrons, les llenties o el tomàquet, per exemple, o les ametlles o el fejol són molt rics en salicilatos. El mateix, és a dir, que són antiinflamatoris, però si tu tens al·lèrgia amb aquests antiinflamatoris, aquests aliments justament et sentaran malament. Hi ha gent que es farà una amanida, que hi haurà tomàquet, per exemple, i uns fesols, o uns tomàquets i uns cigrons, i li sentaran malament. Jo dic, vale, doncs pot ser que tinguis al·lèrgia a l'aspirina, jo només t'ho pregunto, o tens problemes amb la histamina? El tomàquet és molt ric en histamina. Si tu tens problemes amb la histamina i et prens antihistamínic, és d'aquells que vas a córrer i quedes vermell, et diuen alguna cosa i quedes vermell, et persigui un mosquit i fas una gran marca vermella, et rasques i fas una gran marca vermella. Si ets d'aquests que tens molta histamina, és possible que el tomàquet no et senti tan bé com altres persones, perquè també, a part de salicilatos, d'àcid acetilsalicílic com l'aspirina, també porta histamina. Per tant, hi haurà gent que es menjarà aquest plat tan saludable i potser dirà, ostres, tinc més picor, tinc més caques pastoses i més gasos amb aquest tomàquet que porta histamina. Si tens problemes amb histamina, pot també portar salicilatos i tens problemes amb els salicilatos. Per tant, el tomàquet és super saludable. Sí, per la majoria de gent sí, però hi ha gent que els hi senta malament. I altres, que l'all i la ceba, que també està amb aquest plat tan saludable, doncs els hi repeteix. Es pren un gazpacho, es pren una salsa que hi hagi un sofregit amb ceba o amb all, o un pebrot vermell i els hi torna, no? Llavors aquestes persones, que són els sulfatadors lents, que en diem nosaltres, que hi ha una enzima de sulfatació que degraden els azufres que porta l'all, la ceba i el pebrot vermell, que hi ha gent que té dificultats. I dius, mira, m'he pres una amanida ben saludable, amb ceba i pebrot, i de segon m'he pres aquest meu plat que porta pesto, no? I potser no els hi senta tan bé. I en canvi, el teu plat, que donem per suposat que porta fesols, i que fan més gasos, és a dir, que tenen més fibra i fan gasos, no és cap problema que facin gasos. Ara bé, hi ha gent que té sobrecreixement de bactèries a l'intestí, que té un SIBO, i justament aquests llegums és millor reduir-los mentre arreglem l'origen del problema. És a dir, aliments supersaludables amb una persona li pot anar pues, perfecte, i amb altres els hi pot donar símptomes, no? I fa que anem una mica despistats, saps? Perquè...
Clar, és que menja, ara anava a dir que se refreda, no se refredarà, jo ja veus que vaig fent aquí, però tu vés menjant, perquè clar, aquesta és una de les coses que ens passa, no? És a dir, a vegades des d'un punt de vista alimentari, nutricional, ho volem generalitzar tot i ens anem de donar compte de que no tothom li va bé tot ni tot va malament, no? Però sí que és veritat que hi ha una normativa, diguem-ne, genèrica des d'un punt de vista nutricional, que hi ha aliments que ens van millor que altres. Per cert, veus que aquí la gent, la gran majoria, tots fan cara de feliços. Vull dir, s'ho deuen estar passant bé mentre estan menjant.
Saps què trobo a faltar, Pep, sincerament? Jo quan m'han portat la carta, veig que aquestes cartes són com les de fa 30 anys. I a mi que em portin una carta més grossa, amb un paper igual de petit al mig, o que em portin un paper, o m'ho fossin un codi QR, això és que m'és ben igual. Jo el que trobo a faltar és que alguna vegada, això que jo estic explicant, que és per intentar ajudar a educar les persones i a conèixer el que nosaltres aprenem amb la ciència, intentar-ho portar a les cases per ajudar a entendre les persones que no es troben bé de salut el per què els hi passa, no? Que no hagin de venir a la meva consulta pagant o la consulta de qualsevol nutricionista o especialista en psiconeumologia per trobar l'origen. A mi m'agradaria que a les cartes dels restaurants es comencés a educar la gent, perquè quan jo era petit a les cartes hi havia un asterisc amb els aliments que portaven lactosa. Hi havia un nen a l'escola o dos que era intolerant a lactosa, semblava el nen que estava malalt, no? Diu, aquell d'allà té problemes amb la lactosa. Al cap d'uns anys, a les cartes hi havia un altre asterisc que posava que porten gluten. I la gent, quan anava al restaurant, veia que hi havia plats que hi havia un asterisc amb la lactosa i un asterisc amb el gluten. En aquell restaurant, quan anaves allà, la gent que no tenia ni idea que hi havia el gluten, què era el gluten, què caia el gluten, veia al restaurant que aquella carta educava amb els clients de que hi ha aliments que algú no pot menjar. I ara, el que abans hi havia pocs nens a l'escola que menjaven sense gluten, ara cada vegada coneixem més nens que no mengen lactosa i que no mengen gluten. Ja s'ha normalitzat això. És com si més persones hagin trobat l'origen del seu problema. I dic, bueno, jo crec que tot això ja n'hi ha prou, ja ho sabem. Però a mi m'agradaria que a la carta poguessin pujar aliments que porten histamina, és a dir, aliments que donen gasos i espasmes a l'intestí, que pot ser que tinguis mal de cap o un atac de migranya si en menges en massa quantitat. Per què ho dic això? Perquè potser iràs a un restaurant que et costarà 100 euros i l'endemà tindràs mal de cap i tindràs diarrea i estaràs supercansat. I dius, ostres, he disfrutat molt aquesta tarda passada o aquell dinar o aquell sopar i m'he trobat molt malament. I, ostres, tornaràs a repetir aquesta experiència realment?
Clar.
A la carta, a mi m'agradaria, doncs, ostres, si tu tens problemes amb la histamina, o sigui, a mi m'agradaria que aliments que porten histamina o aliments que tenen problemes amb els salicilatos, la gent que té al·lèrgia als salicilatos, t'imagines, Pep, algun dia que en una carta vegin lactosa, molt bé, la gent que té problemes amb el gluten també surt a les cartes, la gent que té problemes amb la histamina o la gent que té al·lèrgia a l'aspirina. Hi ha un piló d'aliments d'aquestes persones que si se'ls mengen, el dia següent es trobaran malament. I aquell restaurant que s'ho ha treballat un piló perquè els postres tinguin un gust, una temperatura, una textura exquisita, hi haurà persones que hauran escollit aquell plat només per la part visual, i si a la carta els haguéssim educat, saben que hi ha aliments que el que té problemes amb l'aspirina no els escollirà, i els que té problemes amb l'histamina no els escollirà. I potser aquell dia que hauran anat a aquell restaurant, aquella persona o aquella família hauran dit, ostres, doncs hi ha gent que els hi deu sentar malament això de l'aspirina, que fort. I un dia potser ens escolten a Catalunya Ràdio, ho descobreixen, i un altre dia iran a un restaurant i diràs, ostres, jo ho he descobert en un restaurant que em van ensenyar que hi ha uns quants aliments que porten aspirina. I a mi se m'ha despertat l'interès per arribar a casa i buscar listado de alimentos con ricos en ácido acetilsalicílico. Perquè si tens problemes amb l'ibuprofeno o l'aspirina, saps que hi ha un piló d'aliments que et sentaran malament i que saps que no estàs perfectament de salut perquè són molts aliments que estan a les fruites i a les verdures, justament.
Veus,
I, això es pot, i això és el que intentem, que els que nous cuiners tinguin interès per la salut de les persones un cop han desaparegut i han passat la porta, no?
Clar, aquí hi ha una cosa, i és que ara estàs dient això, i jo, home, una persona que ha patit mal de cap, diguem-ne, una gran part de la seva època, penses, carai, doncs així es menjarem moltes tomates que, com a mínim, no tindrem mal de cap, no? Ens passa, per exemple, amb la migranya. És a dir, hi ha molts elements que a un li poden arribar a passar que fan que, bé, un canvi alimentari fa que millorin. I jo crec que això és una cosa bona. I si milloren, a més, fent plats que poden disfrutar, que poden gaudir, molt millor. Que aquesta potser és una d'aquelles coses que ens falta a la restauració. I, clar, avui estem aquí i potser no és el millor lloc on avui hauríem de parlar d'això, però, clar, estem en un lloc que podem menjar plats amb verdura i plats amb verdura que dius, carai, jo és que plats amb verdura així em menjaria cada dia, no? Però, en canvi, les verdures, diguem-ne, a molts restaurants, no diem a tots, que no és veritat, no? Però a molts restaurants són residuals perquè sembla que un plat de verdura no pugui ser atractiu, no? I, en canvi, és totalment diferent.
Doncs jo, Pep, personalment, jo quan vaig a un restaurant que té 5 primers i d'aquests 5 primers hi ha un plat que posa tomàquet o que posa albergínia, jo penso que el que ha muntat la carta se li hagi acudit dels 5 plats posar una albergínia és que ja pot ser bona aquesta albergínia, perquè jo a casa em puc menjar albergínia. Si en un restaurant et posa una albergínia és que ha de ser algo especial, segur. I si en un restaurant et posa que és un tomàquet, que a vegades jo ho he vist, tomàquet, a seques, i en quan t'apunten... Que... O sigui, seguríssim que si et posen una verdura així que sembla senzill, jo dic, estic segur que t'hauran fet algo molt especial amb aquella verdura. I jo normalment, quan veig que és algo així senzill d'alguna verdura, vaig segur a triar aquest plat, perquè que s'hagin set capaços un aliment tan econòmic de posar-lo com a primer, jo dic que segur que em faran una meravella.
Bé, Xavi, veus que ens porten el segon plat. Tu has triat un bacallà al pil-pil i jo ja ho veus, peus de porc. Però fixa't bé, mira bé el plat. No hi ha ni una gota de greix. Però, clar, també ha canviat molt la cuina tradicional, diguem-ne, no? Abans, segurament, tu quan eres petit i anaves a menjar per allà la Garrotxa, el Ripollès, l'Empordà, i et portaven una cassola de peus de porc, el peu de porc, diguem-ne, home, tenia aquell punt de brillant, no? De l'oli, del greix que hi havia en els guisats. Avui en dia, fixa't que els guisats, els restaurants avui en dia diguem-ne que fan un cuinat molt més saludable. Un guisat de peu de porc com aquest que veus aquí, que, escolta, no té res, fixa-t'hi, peu de porc, la salseta, una picada d'avellanes, d'all i julivert també al damunt, que encara es nota aquí el granet. Això també pot ser un plat molt saludable. I un peu de porc té molta gelatina, molt poqueta carn i molt poc greix.
Jo no em vull pas, Pep, gràcies.
Ara el tastaràs. Ara el tastaràs, sí, home. Però porteu un plat petit, que li farem tastar.
No, més que res perquè no m'agraden els peus de porc, Pep. Però com que la carn vermella, jo realment en menjo ben poca, i dintre la carn vermella, si n'he de triar alguna, m'agrada especialment la botifarra, per exemple. Que si
però,
vaig...
però així, el porc és vermell o blanc? Perquè...
No, la carn vermella.
És però clar, el porc tot depèn d'on sigui, no? Si és un porc, diguem-ne, ben alimentat, cuidat, que s'alimenta bé... Clar, hi ha molta carn i molta carn. Sempre sí. També hauríem de parlar de la qualitat, no? de l'origen del producte.
Exacte, o sigui, la manera de coure els aliments, tot això ha canviat moltíssim, i els olis que es fan servir també ha canviat moltíssim. Llavors, m'encanta de tota aquesta part que deies al principi, de la manera que manipulem els aliments i d'on venen els aliments, saps? Si venen d'aquí a prop o si han passat un procés de maduració, tot això afecta, tal com dius, no només la qualitat organolèptica, sinó segurament la capacitat d'absorbir els aminoàcids que tenen, doncs, aquesta carn, no? Ara bé, per cert, a mi m'agrada anar al bacallà de totes maneres. Avui l'he agafat el pil-pil, però és que jo el bacallà, sigui quin sigui el bacallà, normalment se me'n va a la vista amb el segon plat de bacallà. I respecte amb el porc, si la carn vermella n'hem de menjar, o sigui, depèn molt de lo que ha menjat l'aliment, no? El meu avi, que quan era jovenet feia transhumància, eren 12 germans, i ell i el seu germà gran anaven a passejar les vaques, i quan s'havia acabat l'herba verda en un camp, anaven cap a un altre camp a acompanyar les vaques, i és clar, aquella llet que fan les vaques, com que la gespa verda té omega 3, la llet i tots els derivats de la vedella era més rica en omega 3, i quan menjaves aquell tall de vedella o aquells formatges i iogurts que deriven d'aquelles llets més riques en omega 3 perquè la vaca havia menjat més herba verda, no tenia uns components tan inflamatoris com els animals que avui dia han crescut a base de soja, ordi o derivats de la civada, no? L'ordi, el blat, la civada, el blat de moro. Llavors, quan els animals creixen amb aliments rics en omega 6 i no tant en omega 3, ells fabriquen les seves pròpies membranes cel·lulars, i la seva carn, la seva proteïna, té un equilibri entre els greixos insaturats a favor dels omega 6 respecte als omega 3. Els omega 3, que sabem que estan en dosis altes al peix, sobretot el peix blau, jo que tinc aquest bacallà, aquesta pell que ara és separat del...
Però perquè la separa? Sí, a part, la pell és molt bona i té molta gelatina.
Sí, perquè justament aquí enganxat a la gelatina, just a sota de la pell, això que veus que brilla és la gelatina omega 3, això que està tocant a la carn, que és el que no pot ser que traiem, no? Llavors, si veus que és una pell que no t'agrada, doncs agafes l'omega 3, no el deixis de banda. Si agafes sardines o un barat que ja et menges la pell, doncs ja està, l'omega 3 va cap a dintre. O el salmó, si treus la pell del salmó, que és més escamosa, agafa l'omega 3 que està enganxat a la cara interna de la pell, tocant a la carn que et menges, perquè aquella gelatina és omega 3. I si no veus gelatina, és que aquell salmó era de piscifactoria i no havia fabricat aquest greix omega 3 per protegir-se del fred.
Clar, potser. Llavors, també, Xavi, ens falta més informació a vegades, no?, quan anem a comprar en una peixateria, per exemple, amb saber, per exemple, si aquell salmó, que això és una d'aquelles coses que a vegades hem parlat i hem reflexionat amb amics, no? És a dir, quan diem salmó salvatge, ja sabem a on tenim, però també salmó de piscifactoria, pot haver-hi salmó de diverses qualitats, és a dir, així com també, per exemple, hi ha pollastres, diguem-ne, el pollastre criat, tu pots alimentar molt millor o no tant, no?
Saps quant tarda, Pep, aquest pollastre o aquestes vaques a canviar la composició de les seves membranes cel·lulars? Es tarda 3 mesos. Per tant, això s'han fet estudis per veure els components inflamatoris dels animals que en quant formen part de la nostra cadena alimentària. Si els animals els hi canviem o els hi afegim al seu pinso llavor de lli, que és el lino, és molt ric en omega 3, doncs amb les analítiques dels àcids grassos amb eritròcits, que això jo els demano molt sovint a la consulta, que és veure com són les membranes dels teus globus vermells. És a dir, com fabriques els teus globus vermells? T'interessa si els fabriques en components inflamatoris o antiinflamatoris, perquè això depèn exclusivament de la dieta. Doncs amb els animals es fan aquests estudis. I quan afegeixes lino a la seva dieta, a la dieta de les vaques, durant 3 mesos, els components omega 3 que porta el lino apareixen a les seves noves membranes cel·lulars dels globus vermells al cap de 3 mesos. Per tant, nosaltres, els humans, és possible que quan tu ingereixes... No pastilles omega 3. Quan tu, ja sé que amb les pastilles omega 3 em fas més aviat pujar-se. Però això forma part d'un altre hàbit de vida, que vol dir, voy a comprar suplementos perquè no me da la gana comer más pescado, no? Entonces, si tu canvies l'alimentació, quan tardes a millorar les membranes cel·lulars? Pues uns 3 mesos. En 3 mesos pots tenir cèl·lules completament diferents de les que tenies abans, i que ara tinguis molts components antiinflamatoris quan abans eren inflamatoris. Xavi, com ho sé que m'està passant això? Fent-te't aquesta analítica. Coño, pues si m'he de pagar 120 euros per aquesta analítica, com més ho puc saber? Jo dic, mira, quan la gent es fa un esguinç al turmell i es trenquen milions de cèl·lules o mils de cèl·lules, aquestes cèl·lules, quan es trenquen, alliberen substàncies inflamatòries. tu en pots tenir unes miques i jo en puc tenir moltes. Com ho sabràs? Perquè hi ha gent que després d'un esguins fa un gran edema i té molt dolor. I altres persones que es fan un esguins tenen el mateix blau, perquè s'ha trencat el teixit, i fan molt poc edema. Qui diries que té més components inflamatoris en l'anomenada ceulars? Doncs ara la gent que fa un gran edema després de lesionar-se sap que és capaç, això s'han fet estudis comparant una dieta vegana, una dieta d'algú que menja una high diet, una dieta alta en proteïnes i greixos d'origen animal, no? I per posar dos extrems, un vegà i el mateix esguins, un fa que tingui el blau amb molt poc edema, és a dir, les necessitats per resoldre la inflamació són molt fàcils i es recuperarà molt ràpid, i una altra persona que quan es faci l'esguins tindrà una gran inflamació i un gran edema, és a dir, necessitarà més dies per resoldre aquella inflamació inicial, no?
Ara ja veig que m'hauré de fer un esguins per saber veure si vaig bé o no. Val més que ho fem de...
Com que els peus de porcs no és el que menges tots els dies, Pep, per tant, avui és una situació de plaer i no passa res, tu tranquil.
Però has vist, ben saludable. Xavi, mira, fem una cosa. Mirem a veure què hi ha de postres i alguna altra estona vindràs a la fonda, perquè ja veus que això no en tenim prou. Moltes gràcies i, sobretot, per posar, diguem-ne, aquest punt d'inflexió que moltes vegades els que ens agrada tant gaudir, com tota aquesta gent que hi ha aquí al restaurant, que no tinguem sempre aquella culpabilitat, no, d'allò que mengem.
Jo crec, Pep, que quan passin els anys, jo no me'n recordaré de que vaig acompanyar en Pep en un programa que es diu La Fonda, en un restaurant vegà, perquè em va cuidar pensant que en Xavi li agradarà més això. Jo me'n recordaré d'aquest dia, Pep, perquè vam quedar per vacances, per anar a passar una bona estona junts, i quan em faci gran recordaré les bones estones que hem passat junts. No que vaig aconseguir portar aquella persona a que mengés allò o allò altre, no? Però si les persones que et fa il·lusió compartir el teu dia a dia, doncs fem que sigui possible, doncs això crec que és el més important al final, eh?
Vinga, va, que menjarem quatre avellanes avui.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Oscar Wilde que diu: després d'un bon àpat, es pot perdonar a tot el món, fins i tot als parents. Doncs això, home, perdoneu a tothom i convideu-los a menjar a la mateixa taula que vosaltres. Nosaltres ho fem cada dia, de dilluns a divendres, fins a finals d'agost. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat
és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.